Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Entre les nombroses reaccions davant la situació política a Catalunya, amb la probable aplicació immediata d'aquí a uns dies de l'article 155 de la Constitució, el Cercle d'Economia ha fet aquesta tarda un comunicat en què reclama que es convoquin eleccions autonòmiques per donar sortida a la greu crisi política. Davant aquesta situació tan crítica, el lobby empresarial diu que l'única alternativa per evitar l'escenari i per reconduir les aspiracions d'uns i altres per la via de la normalitat i la legalitat, cal descartar la declaració unilateral d'independència i la convocatòria d'eleccions. Això passa el dia en què el Parlament català ha decidit debatre dijous sobre l'aplicació de l'article 155. Això sí, la cambra catalana no fixarà l'hora del ple monogràfic fins a saber si el Parlament Carles Puigdemont compareixerà al Senat. La decisió s'ha pres després d'una reunió, primer de la Junta de Portaveus i després de la Mesa, que ha decidit fer dijous aquest ple, però, com dèiem, encara sense hora fixada per al seu inici. El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, ha dit que descarta el trencament intern en el seu partit arran del suport socialista a nivell d'Espanya a l'article 155. Iceta considera també que hi ha temps per evitar l'aplicació d'aquest article abans del ple del Senat previst per a divendres, mentre reitera que la solució passa per convocar eleccions al Parlament. Recordem que alguns alcaldes socialistes i altres dirigents han expressat en les últimes hores la seva oposició a aquest 155. I un últim apunt, ha mort una turista espanyola en una favela a Rio de Janeiro pels trets de la policia. S'ha assaltat al cotxe un control policial.
Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Una actualitat lògicament molt marcada pel que ha passat aquest cap de setmana davant la situació política a Catalunya i al conjunt d'Espanya, amb la reunió del Consell de Ministres dissabte i la decisió d'instar el Senat a votar una proposta que comporta l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Avui volem analitzar també allò que la societat catalana, amb aquest context, pot exigir als dirigents polítics per solucionar la crisi que viu Catalunya. Els possibles escenaris encara estan oberts a partir d'ara amb els tràmits iniciats per aplicar aquest article 155. Però volem endinsar-nos en algunes paraules pronunciades aquests dies. Per exemple, ara fa tot just una setmana per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que feia una crida des de Barcelona Tribuna a evitar una solució humiliant per a cap de les dues parts. A les peticions de diàleg cal afegir l'esforç que ajudi a preservar la convivència i a evitar una fractura social, si és que es pot dir així, encara més gran. Amb aquests paràmetres, avui us proposem compartir amb nosaltres el nostre col·loqui diari. I avui us preguntem a través de radioestel.cat, us provoca decepció el fet que no es resolgui la crisi política a Catalunya? Podríem dir que aquesta paraula decepció la plantegem amb majúscules o amb la seva totalitat. Decepció, naturalment, amb la classe política o amb els dirigents polítics. Podeu respondre sí, sobretot amb el govern espanyol, per la manca de resposta. Sí, sobretot amb el govern català, que actua al marge de la llei. O no, l'únic camí era la unilateralitat i cal seguir cap a la República. Teniu tres possibles respostes a través de radioestel.cat o també la possibilitat d'enviar-nos els vostres comentaris directes, sempre a través de radioestel.cat. I avui tenim a la taula de l'estudi de Ràdio Estel Jordi López Camps, que entre moltes altres tasques és membre d'Òmnium Cultural i també membre soci. Sí. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També exdirector general d'Afers Religiosos i expresident del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Tot bé per això?
Tot bé.
Amb expectativa i amb preocupació, suposo.
Sí.
Com tothom. També saludem Ignasi Ferreres, exconseller de Treball i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda. Si vol afegir-hi, soc exsoci de l'Òmnium, perquè vaig donar de baixa quan vaig veure que agafava una orientació política determinada.
Doncs bé, és també interessant sentir la versió del senyor Ferreres, com la versió d'altres, que, al contrari de vostè, doncs s'hi han apuntat més recentment.
Per això, dic, la
molt bé.
Realitat és aquesta.
I tant que sí. I també saludem Toni Picó, que és advocat, i actualment advocat en exercici, perquè està retirat de la política, va ser diputat de Convergència i Unió al Congrés ara fa uns anys. Benvingut, bona tarda, senyor Picó.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, quins escenaris veuen que estan oberts o que són més probables de cara als propers dies? Tenim un ple convocat ja formalment pel Parlament. No formalment perquè no s'ha fixat l'hora, però per dijous seria, i en funció de si Carles Puigdemont compareix al Senat, perquè té possibilitat de fer-ho. Aquesta és una altra qüestió també important. I després hem de tenir en compte igualment que es podrien convocar eleccions, es podria proclamar la independència o declarar la independència al Parlament, i la cosa podria anar o a un asserenament de la situació o a pitjor. Què creuen vostès? Senyor Ferreres, si vol començar.
Jo no tinc la bola de vidre i no m'atreveixo a fer cap...
O què desitjaria que passés? Què seria el millor?
No m'atreveixo a fer cap, diguem-ne, panorama del que pot succeir, perquè pot succeir tot. Perquè, diguem-ne, aquí hi ha uns contendents que s'han anat polaritzant i que cada un sembla que esperi la derrota de l'altre o derrotar-lo o rendir-se. I, per tant, malament, jo crec que, diguem-ne, quan les coses arriben a aquests extrems, diguem-ne, és veure qui fa el pols més fort. I, a més, una cosa és el pols immediata i l'altra pensar que sigui declarant la DUI o declarant o fer entrar en vigor la
declaració d'independència.
Sí, no, o fer entrar en vigor la 155,
sí.
L'article 155 de la Constitució, els pensin alguns, diguem-ne, que s'arreglarà l'assumpte. No s'arranjarà, continuarà viu el tema i continuarà més o menys, diguem-ne, somort, més dominat, per entendre's, però està clar, aquí, si no hi ha solució política, per la força, diguem-ne, no se'n sortiran, per entendre's. I, per tant, diguem-ne, jo crec que són irresponsables tant un cap de govern com de l'altre, perquè ens han portat a aquesta situació. I dels polítics que cal esperar-ne és que solucionin els problemes de la gent, solucionin els problemes de la gent i els problemes del país. I, per tant, aquestos s'han anat a veure qui és més gallito, qui tomba l'altre i qui és més xulo, doncs, bueno...
Deixi'm afegir una pregunta afegida. Això, que solucionin els problemes, encara que una part significativa dels que estan a favor d'uns governants i els que estan a favor dels altres demanin les mesures més contundents. Hi ha molta gent que demana el 155 a Espanya i hi ha molta gent que demana l'aixecament de la declaració de la independència.
Hi ha molta gent que demanen també de que
diàleg.
S'ha de substituir tot això pel diàleg, la negociació i el pacte. I, per tant, diguem-ne, la polarització té aquest problema, que es dona el protagonisme als hooligans, els partidaris aferritzats d'una posició o de l'altra.
Llavors... Suposo que ho dius des del respecte a totes les posicions, perquè totes són respectables.
Totes són respectables, no passa, no són compartibles, per entendre'ns. O sigui, una cosa és que jo respecto una posició d'alguna persona i l'altra que em sembli, diguem-ne, l'escaient. I jo dic hooligans perquè jo crec que, diguem-ne, els hooligans són aquells que tenen més tendència a portar-te a l'extrem i a la polarització.
Bé, més comentaris en la primera roda, si vol el senyor López Camps, és igual. Sí.
No, jo estava pensant... A la pregunta què passarà, comparteixo com l'Ignasi, escolta, encara ens falta molts dies per endavant, poden passar moltes coses que amb agenda política no sabem, no hi ha res que sembla que hagi de passar. En les bambalines de la història poden passar moltes coses que desconeixem. Què pinta? Pues pinta que el divendres a les 10 del matí, mentre el Senat de Madrid estigui aprovant el 155, retocat a l'alça, a la baixa o reformulat, el Parlament de Catalunya aixecarà la suspensió a la declaració de la independència i es proclamarà la independència, farà una proclamació de la independència. Per què? I agafaria el que deia l'Ignasi. Jo no crec que sigui un problema de que... Clar, jo sóc partidari i sóc partidista, per tant, jo crec que el govern de Madrid no va saber aprofitar l'última carta que va enviar el president de la Generalitat, on de manera explícita es deia que el Parlament no s'havia votat la independència, que això donava peu a el que tots esperem que es pugui fer, que és seure's i parlar, i com deia, amb això sí que estic d'acord amb l'Ignasi, que la política és pacte, negociació, acord, i a Madrid es van tancar totes les portes. Com deia el lendakari del País Basc, es van dinamitar els ponts. Que la resposta de Madrid a mi m'ha sorprès, la seva duresa, des del punt de vista... Jo no m'atreveria... de posar un qualificatiu molt fort de dir que ha estat un comportament feixista, sinó, jo diria que han fet un comportament autoritari. És a dir, amb una decisió inusual volen anul·lar l'expressió popular, que pots estar-hi en acord o en desacord, però representa l'expressió del poble de Catalunya, que va dotar uns parlamentaris i un govern, i... d'allò de cop i volta, això ho eliminen i ho substitueixen per una altra cosa. Això és un comportament molt autoritari, que és molt difícil...
És una eliminació a 6 mesos vista, temporal, per un temps.
Bueno...
Amb possibilitats de pròrroga, eh? O
sigui, exacte, no, aquí fins que guanyin el partit, sí, doncs... No, a veure, jo diria que estem assistint, i això acabaria, perquè si no...
Tranquil.
Estaré tota l'estona parlant jo sol. Jo penso que aquí hi ha un problema molt de fons, que ve de lluny, i és de que el Partit Popular porta molts anys a volent recentralitzar aquest país. I van començar, i això hauríem de denunciar-ho amb molta contundència, el propi Mariano Rajoy fent unes taules petitòries de signatures per anar contra l'Estatut que havia aprovat el poble de Catalunya. I d'aquí ve tot aquest mal. I llavors forma part del seu ideari aquest procés, i ara estem assistint, és a dir, ara som nosaltres, però ja estan veus que estan anunciant al País Basc que alerta que el 155 també pot anar per vosaltres, ho deia ahir.
O per altres comunitats autònomes.
Com la Castilla-La Mancha, que hi ha el portaveu del Partit Popular, ja els hi ha amenaçat amb el 155. Doncs alerta que probablement no només serem els afectats, els damnificats, els catalans, sinó que tota aquesta política recentralitzadora del Partit Popular afecti altres llocs de territoris autonòmics d'Espanya.
Senyor Pico, encara en aquesta primera roda, on poden sortir altres coses, eh?
Sí, no, jo primer, i faig un parèntesi, vull felicitar en Jordi López per l'article que va cosignar amb altres persones ahir a La Vanguardia. Em va semblar...
Un article que ha tingut força repercussió, efectivament.
Absolutament,
sí.
molt positivista, i a més reclamant una actitud cristiana, que és la del diàleg, com a centre de la vida.
Ell independentista, però altres que no ho eren, diguéssim, dintre dels...
En els signants aquests són plurals, diversos i diferents.
Sí.
Doncs millor encara m'ho posa. No? Sí. Jordi, encara això té més valor, l'article.
Són experiències de concòrdia, no? De consens.
Sí.
Perdoni, senyor Picó.
Exacte. Jo, la veritat és que estic visquent ja des de fa molt temps tota aquesta situació amb angoixa i molta tristor. No? Molta tristor. I més quan cada vegada més veig que en les dues parts, i no parlo en la política, l'alta política, els alts representants del govern, de l'Estat i de Catalunya, sinó doncs, a nivells ja personals, que cada vegada s'està instal·lant més el diàleg o el discurs dels vencedors i els vençuts. A mi això m'ha trobat terrorífic, perquè és no entendre les coses. Tant d'una banda com d'una altra, no excusa ni a uns. Ho he sentit per part d'uns i ho he sentit per part d'uns altres. Si estem parlant de qui ha de vèncer o qui ha de ser el vençut, malament rai, molt malament rai, no? Per tant, escolta'm, el que ha passat, però crec que estem en temps de descompte. Estem en temps de descompte i hem de mirar cap al futur. I, per tant, jo el que demanaria és, escolta'm, deixem d'una banda l'orgull, deixem d'una banda la dignitat, que són paraules que estic sentint tant a Madrid com a Catalunya, i abans de prendre qualsevol decisió, que es tinguin en compte els costos de les decisions que es prenguin. I no parlo de costos polítics, que n'hi ha, això és evident, i moltes vegades els polítics, quan hi ha costos polítics, els hem d'avaluar molt bé, no? Sinó que també els costos econòmics...
Econòmics i socials.
I els socials, no. I anava a fer Sobretot els socials.
I sentimentals.
Els socials, exacte. Perquè en aquests moments els costos socials estan començant a tenir molta importància. I crec que jo sóc d'aquells que vaig créixer amb allò de Catalunya un sol poble, i m'ho crec.
Quan diu vostè, deixem de banda la dignitat, potser diríem als oients que no sigui mal interpretat. És a dir,
No.
La dignitat no es vulgui tenir com...
Evidentment que
la dignitat tota.
Evidentment que no.
De les institucions catalanes, del poble, el que sigui.
Però que les decisions responguin a la dignitat, o que les decisions responguin a l'orgull, per una altra banda, no crec que sigui el més adequat en el moment que hi som. No?
Potser la frase de l'abat de Montserrat, evitar una solució humiliant per a cap de les dues parts, un terme que també ha utilitzat, per exemple, l'expresident Mas en alguna entrevista aquests dies, o altres dirigents polítics. Què en pensen?
Home, a veure, en aquests moments, per nosaltres, des de Catalunya, negociar una sortida no humiliant és molt difícil, perquè jo penso que el que estan buscant és la humiliació. I que hi hagi dos dirigents, com són els presidents d'Òmnium i de l'ANC, a la presó, per un comportament que està agafat per pinces, que és injust, que són unes persones que en cap moment van incitar el tumulto de la rebel·lió, que no sé com ho qualifiquen, és una manera de buscar l'humiliació. És a dir, a mi el que em dol de tota aquesta solució del conflicte és que s'està fent des de l'odi. I jo percebo... O sigui, clar, jo estic aquí i...
Sí, vostè és partidista,
no,
però vaja.
No, soc partidista i convisc amb persones, com els que estan aquí a la taula ara amb mi, que no comparteixen els meus pensaments, però en cap moment percebo amb ells un odi al que jo penso. Mentre que des de fora se m'està projectant una sensació d'odi, de voler-nos humiliar pel fet d'haver decidit que no volem formar part d'Espanya, i que, escolta, ja seria hora que algú digués que Déu no va crear Espanya, que no va crear la unitat d'Espanya, que la unitat d'Espanya és un pacte polític, alguns casos fet com a pacte, Ignasi, i altres pues, amb la bota al damunt, però que com qualsevol acord humà es pot desfer i ja està. L'únic que demanem en el fons és poder votar per saber quins estem en un cantó i quins estem en un altre cantó, i a partir d'aquí parlem-ne.
De tota manera, senyor López Camps, quan vostè diu que diu hem decidit no formar part d'Espanya, això potser seria qüestionable en les circumstàncies
no,
actuals, eh?
No. Unes quantes persones hem pres aquesta opció, però no la volem imposar als altres. L'únic que volem fer és comptar-nos per saber si podem anar o no podem anar.
La gran qüestió és de quina manera, si cal una reforma de la Constitució o calen altres instruments, no sé.
No, però, perdona, si quan ens diuen no, fem una ponència constitucional i el senyor García Albiol, amb tot el to burleta, que això hi ha un gran salm que es diu que ens posa prevenció contra el to burleta dels descreguts, ens diu, sí, però no es pensin que en aquesta comissió podrà sortir a fer un referèndum per separar-se d'Espanya. Oh, aleshores, què anem a discutir?
En tot cas, això ho diu una persona, un dirigent
polític. Sí, un dirigent del Partit Popular que estarà en la comissió.
Un dels seus hooligans.
Sí, aquest és un dels...
Segueix la seva terminologia, el senyor Ferreres.
Radical,
sempre amb respecte a tothom.
Amb tot el respecte, però no les seves idees. Una cosa és el respecte a la persona, i l'altra les idees.
Sí.
Persona diu bestieses, al meu entendre...
Sí, a la manera de defensar les idees, diríem.
He de dret de dir que considero que allò és una bestiesa.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Jordi López Camps, que és soci d'Òmnium Cultural, també l'exconseller Ignasi Ferreres i l'advocat i exdiputat Toni Picó. Parlem dels possibles escenaris oberts. Veuen més factible aquesta doble aprovació al Senat, l'article 155, i al Parlament de Catalunya la declaració d'independència, que no pas altres alternatives? Perquè també s'ha de dir que l'article 155 el pot aprovar, i l'aprovarà probablement el Senat divendres, però no vol dir que s'apliqui immediatament, tampoc. És el govern el qui l'ha d'aplicar, no? És com si fos una proposició no de llei que insta el govern a fer una cosa. No sé si és així, vaja, políticament.
La meva impressió en aquest moment és que cadascuna de les parts anirà a la seva. Un vol el 155 i l'altre, diguem-li, vol declarar la DUI, per entendre'ns. I per tant, sóc pessimista de que siguin prou intel·ligents per mirar els interessos del poble, per entendre'ns, perquè està clar, cada un mira una part del poble, per entendre'ns, una part d'aquestos que els coregen de dir, ara deixo a por ellos, per entendre'ns, i l'altre diu, escolta, pues se l'empassaran, vulguin o no vulguin. L'ideal seria que els dos presidents, diguem-ne, els canviessin, els dos interlocutors.
Hi hagués una dimissió, no sé si coordinada, no però, de l'un i de l'altre.
Dic que es posessin d'acord encara que fos amb això.
Permetin-me el comentari.
Deixem, diguem-ne, el protagonisme nosaltres i que hi posem-ne uns altres que en sàpiguen més. Que sàpiguen més. Perquè ells han demostrat que habilitats per resoldre els problemes no en tenen. Tenen habilitats per enrocar-se cada vegada més. Cada vegada més d'això. Cada vegada que la diu més grossa, però...
És veritat també, senyor Ferreres, que a Catalunya la sensibilitat d'una part important de la població mobilitzada en defensa de les institucions catalanes, fins i tot no tots independentistes, doncs potser no compartirien aquest desig de demanar a Puigdemont que plegui, sinó més aviat que no s'apliqui l'article 155.
Els no compartirien el desig
sí,
de que el senyor...
Però com a mínim, els que més es fan sentir aquests dies són aquests. També hi ha una part que es manifestarà diumenge vinent, sembla, per la unitat d'Espanya.
Jo estic d'acord amb l'Ignasi, ho he dit moltes vegades. La solució política, l'arranjament polític d'aquesta situació que estem visquent, no vindrà tenint a dos caps de govern de Catalunya i el de Madrid, sense cap mena de dubte. Aquí hi ha una cosa que crec que és important i que en Jordi ho ha dit, i és una via totalment diferent. Tinguem en compte que passi el que passi, la via judicial continuarà el seu camí. I això també dificultarà molt les coses en l'ordre polític i en l'ordre social. L'altre dia em trobava una magistrada i em deia que no porta directament cap dels casos, no?, que està sobre la taula, però em deia que la justícia continuarà el seu camí. Exacte. I en aquest sentit, també políticament i socialment tindrem contestació a aquesta justícia. Per tant, tinguem un compte, no? Per una altra banda, cert, un vol aplicar el 155, l'altre sembla que vulgui aplicar la DUI. Jo crec que hi ha altres possibilitats, no? Abans de que s'apliqui el 155 i de que s'apliqui i que s'apliqui la DUI. Voluntat. Jo estic també amb l'Ignasi. Si cadascú respon únicament, doncs, aquells que són els seus propis, malament rai. El governant i el polític ha de mirar pel bé de tota la societat, t'hagi votat o no t'hagi votat. I, per tant, doncs, l'interès comú, el bé comú, jo crec que reclama que s'ho pensin molt abans d'aplicar qualsevol de les dues opcions.
Sí. Jo, diguem-ne, ara que el company Picó treu el tema aquest del poder judicial que hi ha entremig, jo crec que aquí rau un dels problemes més seriosos, per entendre'ns, perquè, està clar, la mandra, per no dir-ho amb una paraula, un adjectiu més dur, del senyor Rajoy a treballar, diguem-ne, coses polítiques i a deixar que es podreixin, etc. Va fer que, com que és mandrós i, per altra banda, diu, home, això, diguem-ne, aquest cacau, que se l'empassin uns altres. En comptes d'ell agafar la iniciativa política, perquè veia ja que ja feia anys que estem fent manifestacions de milions de persones l'11 de setembre i coses d'aquestes, doncs diu, escolta, no, és que clar, això hauria de tocar l'estatus actual, diguem-ne, de constitucional, i això a mi no m'agrada, perquè és mandrós. I llavors va dir que se'n cuidin aquests, el poder judicial, els fiscals i els jutges. Els fiscals està jerarquitzat, és evident, però els jutges tenen una característica, que és que són autònoms, formalment, i se ho creuen, alguns se ho creuen, i llavors alguns jutges que els hi han caigut a la seva, diguem-ne, dependència, a pronunciar-se sobre algunes coses d'aquestes, per exemple, la senyora que va empresonar els Jordis, doncs jo no crec que seguís instruccions del govern, per entendre's, però és que hi ha gent que quan els engeguen les feres, ells mateixos funcionen sols. Jo, que no sóc independentista, crec que una gran pífia i un gran error polític és haver empresonat els Jordis. Per tant, jo protesto irradament, diguem-ne, contra aquesta actuacions judicials i de Maduro, per entendre'ns.
Sí, d'una banda això, error polític, però clar, és una decisió judicial, sí, seria com a mínim interpretable. Sabem que molts catalans doncs tenen moltes sospites sobre aquesta decisió, etc. Sí, senyor López Camps.
Jo, amb la línia, m'agrada aquesta observació de la mandra del Rajoy. Aquí el problema és de que teníem un problema polític i no s'ha resolt políticament, s'ha resolt per la via judicial o per la via repressiva, i això, bueno, és...
I no s'ha resolt, clar.
Bueno, sí. No,
s'ha utilitzat la via, dir, ja l'hem entès.
En lloc d'afrontar
el
problema polític, s'ha anat a buscar solucions d'època mitjaval, amb la qual cosa, tot l'esforç que han fet de tenir un país organitzat sobre un estat democràtic, aquests senyors ho han dinamitat tot. I, clar, i així no podrem avançar, perquè el problema és polític.
Una última qüestió, ens queden 2 minuts i mig, senyor López Camps. Quan vostè diu que Rajoy va perdre una oportunitat dijous passat amb la carta, amb l'última carta de Carles Puigdemont, en què deia explícitament, certament, que no s'havia votat al Parlament la independència de Catalunya, què hauria d'haver fet? O quina alternativa li hauria agradat a vostè des de l'observació, si pot ser a distància, encara que vostè té les seves idees independentistes?
No, una cosa, bueno, pues que s'haguessin trobat seure's i parlar.
Sí, que s'hagués obert el diàleg. Vostè ja veia, tenia l'esperança que pogués haver passat això.
Jo pensava que amb la carta que enviava el president Puigdemont, per l'altra banda, diria, doncs va, seiem i parlem-ne. Sobretot perquè també hi ha una pressió internacional i unes veus internacionals que estan parlant del diàleg. I en el moment en què el president Puigdemont fa aquella carta, s'està col·locant a dins del marc constitucional. No se n'ha sortit quan fa la carta aquella. Aleshores, és dir, doncs, escolta, seiem, parlem-ne, i com tota negociació, doncs començarem primer identificant els desacords i, bueno, comencem a parlar i ja trobarem els acords, però fem el gest de seure'ns i parlar.
I creuen que es podria donar aquest gest, fins i tot tenint en marxa l'aplicació de l'article 155?
A mi em sembla una bona cosa, si s'acaba confirmant, que el president Puigdemont vagi al Senat.
Mm-hmm. Seria una bona cosa.
A mi em sembla una molt bona cosa.
Vagi al Senat.
Vagi al Senat.
Bueno, bé, per defensar la seva posició.
El fet d'anar-hi, crec que ja és alguna cosa.
El senyor Ferrer sembla que no hi confia gaire, si hi va, el mal que pugui passar.
No, el que passa és que els veig tan... tan cabassuts l'un i l'altre, diguem-ne, que sóc escèptic de que ens ho arreglin, per entendre'ns. I, per tant, estic d'acord amb el que diu el company en López. De que,
molt breument, sisplau, sí.
De que es va desaprofitar una ocasió. Mm-hmm. I això em fa pensar que la millor volien tirar del 155...
Al marge del que digués.
Al marge del que diguessin, que volien l'altre que reconegués que l'havia derrotat, per entendre's.
Bueno. Senyors, a l'enquesta hem de dir que guanya la segona opció. La majoria dels nostres oients que han votat estan més decebuts amb el govern català, que diuen actuar al marge de la llei. Bé.